a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Soc el Ricard Álvarez, estic parlant ja des de Lleida. Avui és dijous 30 de gener del 2025. Anem traient els pètals del mes de gener i... o traient les fulles d'aquells calendaris d'abans, que eren tot un bloc, que cada plana era un dia i que darrere hi havia, doncs, curiositats i passatemps, i ens en queda un del mes de gener. Avui és el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. És un dia important i que cal recordar-lo any rere any, perquè és que no aconseguim tenir pau a les escoles per molts motius. No és que hi hagi guerres a les escoles, no n'hi ha de guerres a les escoles, però pau tampoc. I per tant, avui és un dia per recordar-lo i per posar-lo en pràctica, sobretot posar-lo en pràctica, perquè llegir-ho, que ens ho diguin i dir sí, sí, tenen raó, però no posar-ho en pràctica no serveix de res. Dia Escolar de la No Violència i per la pau, sisplau, que necessitem de pau a tot arreu, a tot el món, eh? A tot el món. En fi, escolta, que hores d'ara? Estem ja fregant els 11 graus a la ciutat de Lleida avui. Perdó, als 10 graus, eh? 10 graus. De moment 10 graus. Però avui hem baixat ja a 1,5 de mínima. El descens serà progressiu de les mínimes aquests propers dies, però què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara a demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuem sota els efectes de la borrasca Ivo. Tant avui com demà predominaran els cels variables amb clars i núvols i demà pel matí boires a la depressió central. Al Pirineu, cels coberts amb nevades importants que continuaran també demà al matí. Cota de neu al voltant de 800 metres amb acumulats importants a la Vall d'Aran que podran superar els 20 centímetres a una cota de 1.200 metres. A més, s'esperen ratxes molt fortes de vent de fins a uns 80 km per hora durant les nevades. Avui temperatures màximes de 12 graus a Lleida, 11 a Balaguer, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega i 9 a Viella. Demà les temperatures mínimes baixen de forma notable. 1 grau a la capital, 1 grau sota zero a Balaguer i 5 sota zero a Viella. Temperatures màximes similars. 14 graus a Lleida, 13 a Balaguer, 11 a Tàrrega i 4 a Viella. Demà vent flux de component nord al Pirineu i de component oest a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Doncs ja sabeu que nosaltres estem en contacte amb les empreses emergents i les ja consolidades de Lleida i ho fem gràcies a una col·laboració que tenim amb la Diputació de Lleida, doncs, a la seva vessant de promoció econòmica, perquè ja sabeu que ajuden a moltes empreses. Ho fan des de fa molt temps i, per tant, podem contactar amb empreses que tot just acaben de néixer o amb empreses que ja estan madurant o que ja estan consolidades. Avui és el torn de Imartec Energia i parlem amb el seu CEO, amb l'Isidre Alférez. Isidre, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Com esteu?
Molt bé. Isidre, escolta, Imartec Energia, bueno, pel nom ja ens podem fer una idea, però a què us dediqueu vosaltres?
Nosaltres ens dediquem a les solucions energètiques, Ricard. És a dir, vam néixer el 2012... i des d'aleshores el que hem fet és promoure, executar, prestar servei energètic sempre amb el mateix denominador comú, que és la implantació de maquinària, de tecnologia que tenen a veure amb energia renovable. Aleshores, estem molt focalitzats en el sector primari, sector agro, i molt focalitzats en el sector industrial. I el que fem és això, no? Treballem en el pro de l'eficiència energètica del procés industrial o del sector primari amb la implantació d'equips que redueixen els costos operatius a nivell energètic.
L'energia sostenible i l'eficiència, deixant de banda, que no és important, que no és que sigui poc important, però deixant de banda que és millor pel planeta, també suposa un estalvi per la butxaca de la persona, eh?
És així, és així. Al final, de fet, nosaltres quan vam començar fa uns anys, l'únic paràmetre que es mirava era aquest, eh? És a dir, al final, quan plantejàvem una inversió d'un projecte així, el client final, el promotor, l'únic que mirava era el payback de l'operació, aquesta reducció de cost que li pogués suposar una amortització ràpida, no?, d'entre 3, 4, 5 anys. Avui, gràcies a Déu, evidentment es segueix mirant amb aquest prisma financer de retorn d'inversió, però avui podem dir que ja hi ha un altre vector que influeix en això, que és la part de la reducció de la petjada de carboni, és a dir, la sostenibilitat de la companyia. Totes les grans mitjanes i grans empreses volen descarbonitzar i, per tant, aquestes inversions ara ja es veuen amb un altre prisma.
Clar. Isidre, quan parlem d'energies renovables, automàticament ens ve al cap doncs, els panells solars i l'energia eòlica. Però em dóna la impressió que no són les úniques maneres, no?
No, correcte. Al final les dues són molt, molt i molt vàlides, però nosaltres apostem molt i et diria que podés el 70% de la nostra xifra de negoci. Apostem molt per la implantació de la tecnologia en biomassa, és a dir, les calderes industrials que produeixen vapor i que utilitzen biomassa. Biomassa és, al final, les restes de la neteja dels boscos, en aquest cas catalans. El 60% del territori català és massa forestal i quan ja hem fet l'extracció per la indústria de la serra, la resta, el sotabosc, capçades, s'aprofita per fer un aprofitament energètic i es tritura i s'utilitza com a combustible sòlid amb una caldera industrial a servei d'una fàbrica, d'un procés industrial que és termointensiu i, per tant, el que aconseguim amb la biomassa és reduir el cost amb combustible fòssil.
És un win-win, això. És un tots guanyen perquè el bosc li va bé, una neteja i una... Bueno, que es vagi reciclant tota la part de baix i, evidentment, doncs per tema de generar energia també. Per tant, és una bona solució. Isidre, escolta, anem a tirar enrere. Ens deies que vau néixer l'any 2012.
Sí.
Com... És a dir, quin va ser el pas previ o com vas dir, vinga, va, que monto una empresa? Com va anar això?
Bé, nosaltres estàvem, amb el meu soci, ja estàvem treballant dins del món de les renovables, aquí a Lleida, per tant, portem l'ADN solar, l'ADN de biomassa, no? Mm. I, per tant, de les renovables en general. Però, bueno, en aquell moment ens agafen 28, 29 anys, no? I és quan decidim fer un pas més perquè veiem que l'espectre de l'energia era més que la part de la solar fotovoltaica i decidim fer el pas, és a dir, estàvem assalariats, però en aquell moment decidim tirar endavant, muntar el nostre propi negoci i el que fem és buscar la possibilitat de que puguem tenir copilots que ens puguin ajudar a que facilitin el camí, no? Perquè al final els inicis són molt i molt durs. Mm. I el primer que fem és això, no? Ens posem en contacte amb la Diputació de Lleida, que ens dona l'oportunitat de que puguem formar part del CEI, d'aquesta incubadora al complex de la Caparrera. I això ens ajuda molt en el sentit de que ens permet començar l'activitat sense costos molt alts, no? A nivell de lloguer, a nivell de llum. Per tant, la possibilitat de poder néixer en aquesta incubadora ens va donar aquesta seguretat de que els primers mesos són durs a nivell de facturació, a nivell de volum de negoci, però, clar, si tu tens pocs costos, doncs, evidentment, t'ajuda molt a sobreviure.
No, i, a més, el que dius, això t'ajuda a centrar-te a la teva feina, no a desviar o perdre energia en temes administratius i temes de lloguers i tot això. Et pots centrar a la teva feina.
Sí, senyor. A més, vam tenir l'assessorament, recordo, d'un pla d'empresa que vam fer a l'inici, per tant, vam tenir un cert mentoring inicial per veure quines eren les amenaces i quines eren les fortaleses del nostre pla. Vam recalcular-ho i la veritat és que estem molt i molt agraïts en aquest sentit perquè aquesta etapa inicial és clau, no? És on moren, on moren més de la meitat de les empreses, no? Per tant, per nosaltres va ser aquesta palanca de poder seguir amb l'activitat, centrar-nos en poder generar negoci i oblidar-nos dels costos fixes que s'acaben menjant aquest emprenedor amb aquesta etapa inicial.
S'ha de ser valent, t'ho dic, perquè amb 20 i escaig anys. Sou dos socis, no?, amb el Marc Saló.
Sí.
Els dos assalariats. I dir, escolta, no, mira, deixem-ho tot i muntem una empresa. No sé si el vostre cercle més proper algú us va dir, però escolta, ja us ho heu pensat bé, això?
Sí, 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 això era el pa de cada dia, no? Amics i familiars que t'estimen des de la part sentimental,
clar,
però que no poden entendre moltes vegades que d'alguna manera et mous per altres objectius o per altres somnis, i que, bueno, sí, s'ha de ser valent, s'ha de ser disruptiu, i en aquell moment ho vàrem ser, i la veritat és que donem moltes gràcies de poder haver decidit, no?
Estem a l'any 2025, 13 anys feu.
Sí, correcte, enguany. Farem 13 anys el 14 de febrer del 2025.
El 14 de febrer és una bona data, també, eh?
És una bona data, sí, la recordarem sempre.
Isidre, escolta, hores d'ara, el vostre mercat, cap on us enfoqueu? On esteu treballant? A nivell local, a nivell regional de Catalunya, a nivell nacional?
A hores d'ara, Ricard, estem a nivell ja nacional i estem en totes aquelles operacions que poden ajudar a penetrar més en el sector industrial, no? Es veiem que realment la indústria és qui treballa 24 hores, 7 dies a la setmana i, per tant, la necessitat de reduir costos energètics i la necessitat de descarbonitzar fan aquest binomi potent perquè encaixi un projecte com els nostres i que nosaltres els puguem ajudar o acompanyar en aquest camí de reducció. Per tant, sector serveis sí que també és cert de que hi estem posicionats, però bàsicament et diria que el 80% del nostre core business està en la part industrial a territori nacional. Evidentment, zona natural, zona ortodoxa a Catalunya, però sí que si surt un projecte interessant, doncs evidentment l'abordem.
Isidre, no sé si el dia a dia us permet, i suposo que sí, fer-vos aquesta reflexió o aquesta pregunta. I Imartec, d'aquí 10 anys, on t'agradaria que estigués?
Bé, jo crec que d'aquí 10 anys el que hem de fer és escalar la companyia, evidentment, a fer-la créixer, muscular-nos, estructurar-nos bé i tenir la possibilitat de tenir una referència, no? Ser una referència a nivell d'Espanya en el tema de les renovables, sobretot, i que d'alguna manera puguem créixer en quant a volum de negoci, en quant a volum de facturació i poder diversificar-nos dins de l'energia per tenir més tentacles.
Us dono la web a imartec.es, és així, imartec.es, aquí teniu tota la informació, com posar-vos en contacte amb ells. Ho dic perquè si alguna persona ens escolta i us encaixa els serveis, no està de més que els hi feu una visita, que us poseu en contacte amb ells i, escolta, que us donguin un cop de mà, que ja veieu, ja és una empresa amb 13 anys. 13 anys ja vol dir que aquesta empresa està estabilitzada i que el seu objectiu és seguir creixent. Isidre Alférez, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i enhorabona per la vostra aventura, que al final doncs, ha acabat funcionant. Que això, quan et llances, no saps mai, eh?
Sí, el que et deia abans, no sé el percentual, no el tinc al cap, sé que moren moltes empreses de 0 a 3
sí,
anys.
Sí, moltes.
I bueno, vam poder creuar aquesta membrana, molt contents, molt esforç, molta feina darrere, és evident, però amb moltíssima motivació de seguir creixent i de seguir fent de les coses, no? Per tant, també moltíssimes gràcies, Ricard, pel teu temps i la possibilitat de poder també expressar-ho aquí a casa vostra.
Doncs són Imartec Energia. Una abraçada, Isidre.
Igualment, Ricard, una abraçada.
Cope Lleida.
Tanto tiempo esperando una promesa. Diga que parlem d'animals de companyia, de mascotes, d'aquests animals que ens fan companyia, que ens acompanyen, que ens ajuden a moltes vegades doncs a, mira, molta gent a superar soledat, a superar pèrdues. Bueno, en definitiva, ja saps que a més la ciència ja ha demostrat que la companyia d'aquests animals és molt beneficiosa per la salut i en segons quines circumstàncies s'estan fent anar, ja saps, en hospitals fins i tot o en acompanyament de certes malalties o de certes alteracions mentals. Per tant, mira, posa un animal de companyia a la teva vida, ara això sí, com sempre t'hem explicat en aquest espai, sabent el que tot això comporta. Mira, en parlem sempre amb els amics d'Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida. Tenen un telèfon que és fàcil de recordar, 973-266-388, 973-266-388. I aquest telèfon funciona sempre, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma Sabaté, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bé, avui anem a parlar d'un tema que jo pensava que no els hi passava, però resulta que tant gossos com gats poden tenir al·lèrgies a la pell.
Correcte.
Existeixen, també?
Hi ha molts.
Jo pensava, dic, escolta, amb el pelatge que és tan espès, potser està molt protegida la pell i no li arriba res, doncs no.
N'hi ha. Identificar una al·lèrgia en la pell de la teva mascota pot ser complicat, però hi ha alguns signes comuns que pots observar. Per exemple, gratat constant. Si la teva mascota es grata, mossega o llepa una zona específica amb freqüència, això podria ser una d'elles. Després, enrogiment o inflamació. Pell enrogida o inflada, especialment en àrees com orelles, abdomen i potes, molt comú també. Pèrdua de pèl. Zones on el pelatge està més prim o ha desaparegut completament, això també podria ser un altre. Després, lesions o costres, l'aparició de ferides, costres o fins i tot úlceres en la pell. Canvis en el comportament, incomoditat, irritabilitat o inquietud inusual. Si la nostra mascota està desenvolupant un d'aquests símptomes i tenim sospita que pot ser una al·lèrgia, és hora de que ens ho portis. Quines proves li farem quan vingueu? Doncs bé, les proves d'al·lergògens per a les mascotes són una eina molt valuosa per identificar quines substàncies poden estar causant l'al·lèrgia de la teva mascota. Aquí te deixo un resum de com funcionen. Proves cutànies. El veterinari t'injectarà petites quantitats de diferents al·lergògens en la pell de la teva mascota i observarà si hi ha una reacció, com pot ser una inflor o enrogiment. Després, proves de sang. Aquestes proves mesuren els nivells d'anticossos en la sang de la teva mascota que poden indicar una reacció al·lèrgica a uns certs al·lergògens. Dieta d'eliminació. Per a les al·lèrgies alimentàries es pot implementar una dieta d'eliminació on se li dona a la mascota aliments que mai ha consumit abans i es monitora si els símptomes milloren.
Clar.
Després, quines solucions i quin tractament hi ha posteriorment? Val. Doncs una vegada que s'ha identificat l'al·lergogen que causa l'al·lèrgia de la teva mascota, existeixen diverses estratègies per a tractar i millorar la seva qualitat de vida. Evitar l'al·lergogen, evidentment, la mesura més efectiva és minimitzar o bé eliminar l'exposició a l'al·lergogen identificat, ja sigui canviant la dieta, evitant uns certs llocs o productes, depèn de l'al·lèrgia de la teva mascota. Després, clar, n'hi ha medicaments antihistamínics, per exemple, que redueixen els símptomes com a picor o enrogiment, corticoides, que estan usats per a disminuir la inflamació i els símptomes severs. Després també existeix la immunoteràpia, també coneguda com a vacunes per al·lèrgies, on s'administra l'al·lergogen en petita dosi per desensibilitzar el sistema immunològic de la mascota. Se fan específicament pel teu animal i la seva al·lèrgia, evidentment.
Clar, o sigui, s'ha d'identificar i no n'hi ha un de genèric per tothom,
ni
per tots els casos, sinó que s'ha d'anar investigant i dir, escolta, aquest és el que li va
bé. Clar, exactament. Després, suplements dietètics, àcids grassos, com pot ser omega 3 i omega 6, que poden ajudar a millorar la salut i el pelatge de la teva mascota. Després n'hi ha també tractaments tòpics, xampús, cremes i sprays especials de cada cas que poden alleujar els símptomes cutanis de la teva mascota. Després, això és molt important, dieta hipoal·lergènica. Per a mascotes amb al·lèrgies alimentàries, una dieta especial pot ser la clau. Tingueu en compte que quan recomanem una dieta hipoal·lergènica són específiques, pinso i menjar humit ideat i creat molt en concret per problemes d'al·lèrgies. Ara el que m'està escoltant diu, i per què són tan especials? Val. Aquests pinsos o menjar humit estan compostos normalment de proteïna hidrolitzada. Tenen carbohidrats fàcils de digerir, que són menys propensos a causar al·lèrgies. Greixos saludables, com he dit, oli de peix, oli d'oliva, que poden ajudar a millorar la salut de la pell i el pelatge. Tenen fibra específica per a donar suport a la digestió i la salut intestinal de les mascotes amb al·lèrgies. Després estan també porten suplements probiòtics, vitamines, que milloren també la pell i el pelatge de la teva mascota. Després, una altra cosa que recomanem molt són banys freqüents, això sí, utilitzant xampús medicats, que van molt bé per la pell i eliminen al·lergògens del pelatge.
Mm-hmm. Doncs,
què t'ha semblat?
Bé, i em quedo ara per recapitular amb el que dèiem al principi. Si tens una sospita, vés a anar d'un veterinari.
Sí, les que he dit són les més típiques. Poden ser que tenen unes altres. Ara, aquestes, segur que però alguna d'aquestes, per sospitar, la tenen.
Però vull dir que no comencem a casa, espera, que el rento amb un sabó que m'han dit, que provo, no. Que no sé què.
No, perquè li pots fer més
claro,
mal.
Claro, vés allà i et diran el que té, que igual no és el que ens pensem. Per tant, ells ja en tenen, ells n'han vist molts, i acosta't. Carrer Segrià número 11, i si necessites fer una consulta per telèfon, 973-266-388. Fora d'horari comercial et contestarà una veterinària o un veterinari que està de guàrdia. Això no és una urgència, per tant, home, no truqueu en aquestes hores, però en horari comercial podeu trucar també en aquest telèfon i t'assessoraran, de veritat. Ima Sabater, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Londres, cógele algo en la charcutería del Corte Inglés, anda. No vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí no se come en ningún sitio.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 12 de febrero con hasta 25 euros de regalo con tus compras de charcutería.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Cope Lleida. Mira, la següent entrevista, la veritat és que em fa molta il·lusió i quasi bé em serveix per pagar un deute que tinc des de fa molt temps, i és que el Paco Cerdà fa molt temps que li dic que sí, que t'haig de combinar a la ràdio, que hem de fer una entrevista. Ell m'insisteix, més sí, més també. Escolta, va, quedem a fer un cafè i xerrem. I mira, l'agenda i el dia a dia, que no és excusa, no ho hem fet mai. I ara que ha hagut un event, crec que prou important, un cop ja ha passat, dic, escolta, Paco, vine avui a la ràdio i parlem una mica de passat i sobretot de present i futur. Paco Cerdà, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar amb tu. El cafè també el farem algun dia,
no, també el farem. També el farem. I escolteu, mira, això és una cosa que també vaig aprenent conforme van passant els anys. És millor no aplaçar certes coses. És a dir, s'han d'anar fent i sí que ho farem, Paco. El Paco Cerdà és conseller delegat del Centre de Congressos i Convencions de la Llotja. La Llotja recentment ha celebrat el seu 15è aniversari. O sigui, 15 anys ja de la Llotja. Ja sabeu que la Llotja va néixer, potser a nivell més de ciutadania, doncs com la sala d'espectacles, però hi ha molt més dins de la Llotja. I, de fet, hi ha tot un, anava a dir un turisme o una arribada de visitants a la ciutat que venen a través dels congressos. Això en parlem des de fa molts i molts anys. Abans, doncs, no hi havia lloc fixe per fer congressos. A totes les ciutats n'hi ha, aquí no n'hi havia. Però fa 15 anys es va fer la Llotja i una de les raons per les quals es va fer no era la sala d'espectacles, que està molt bé tenir-la, sinó que era poder disposar d'un lloc ja fixe, amb totes les comoditats, diferents mides, per realitzar congressos. I, Paco, tu que has estat treballant també i vinculat amb el tema de turisme,
El tema de congressos és una cosa que no s'ha de deixar de banda, que és important per una ciutat.
A veure, per una ciutat com la nostra, el turisme de congressos jo diria que és el més important, estic absolutament convençut. Primer per dues raons, La primera perquè, evidentment, la gent que ve a fer un congrés surt, ve dos o tres dies, està en un hotel, fa turisme, realment és una persona... Però una altra que jo per mi és tan important o més és de que la persona que ve a Lleida torna. I fa un turisme que segurament ha sigut, que l'ha conegut perquè ha tingut un congrés, un event, una cosa, i dic, hosti, quina ciutat més maca, torno i li ensenyo a la meva família. I aquesta segona també és molt important.
Clar, la primera, diguéssim que l'han forçat una mica a venir a Lleida, que a veure, no ens enganyem, costa. No sé per què costa, però costa venir. Però clar, un cop has vingut, dius, ah, caram, escolta, aquí és per venir a passar un cap de setmana o un diumenge, i això és el que, busquem. El tema de congressos, abans de la llotja, era residual a Lleida.
Bueno, jo desconeixo, des de luego era molt més petit i també al llarg d'aquests anys de la llotja, amb la llotja construïda, ha anat creixent, és a dir...
Però això, imagina't si venim d'avall.
Bueno, claro, és que nosaltres parlem ja d'unes xifres importants, per exemple, el 2019, estàvem parlant el 2019 de 90.000 usuaris a la llotja, i aquest any hem tingut 142.000, és a dir, exponencial.
De congressos, per
estar parlant? No, de visitants.
De visitants.
De visitants. Congressos, per exemple, lo ideal seria un congrés al mes, que seria un objectiu bo, jo diria, i ara mateix, amb aquest any, ja estem a 18, és a dir... I anem creixent.
El 2025?
Sí, el 25.
Teniu ja planificats 18 congressos.
Clar, jo, per exemple, l'altre dia vam matar el d'INEF, que curiosament mai s'havia fet un congrés d'INEF Catalunya a Lleida quan portem 40 anys d'INEF, que sí. Realment és una de les entitats més importants que tenim a la nostra ciutat. Farem un que me fa moltíssima il·lusió, que és un congrés, també unes jornades de síndrome de Down. Tenim tancats un d'hidroelèctriques, és a dir... molts, més a més dels habituals que tenim normalment del sector agroalimentari, que estem agraïdíssims, no? Claro, això és importantíssim. No tenim dates, és a dir, ens costa tindre dates i realment, pues, molt orgullós. L'any passat recordo que va vindre una entitat molt important a dir volem fer uns exàmens i tal, i dic, vale, era l'octubre, pues, ho teniu que fer a l'abril, perquè no tenim cap data fins a l'abril, ni dies de diari.
Déu-n'hi-do. Escolta, quin és el congrés del qual estàs més orgullós que has aconseguit que vingui a la llotja fins ara?
A veure...
No per capacitat, orgullós de dir, caram, mira, no havien estat mai, o per l'envergadura, o pel que pot suposar.
A veure, jo tinc que dir dos. Un, que el meu pare era enginyer de Montes i es va fer un d'enginyer de Montes. Això, i van vindre 1.200 persones, que és una barbaritat.
Déu-n'hi-do.
I em va... bueno, molt. Molt orgullós de tots aquells que hi ha un prescriptor darrere. Per exemple, a SNAL, al Congrés d'Advocats Laboralistes, tu veus com és el pas. El que hem aconseguit nosaltres és que la gent de Lleida se senti orgullosa de Lleida i de la llotja. Llavors, en aquest cas, per exemple, vam tindre un advocat de Lleida, el José Moragues, que va dir, amb el congrés que vam fer, amb aquella ciutat que té mar, que té espectacles, que no té... aquella ciutat... que volen fer congressos perquè és molt turística, va dir, vull que vingueu a Lleida, i li va costar. I al final ho va aconseguir, i vam tindre 650 advocats laboralistes fent un congrés a Lleida amb la premissa de tornarem, no sabíem que això existia. Això a mi m'emplena d'orgull. Per què? Perquè tens aquest prescriptor. Tens aquests prescriptors que són gent de Lleida, que van a congressos i que estan als congressos, i arriba un moment en què els diuen, escolta'm, viniu a la meva ciutat. D'aquestos me sento súper orgullós.
Que bé. 2025, em dius que ja tens 18 congressos lligats.
Sí, senyor.
I no en cap més.
Sí, tant que hi caben, ja farem. És a dir, ara mateix estàvem comentant, no?, que havia una empresa molt important de Lleida que farà 40 anys i que volia fer a la llotja, I la nostra feina és intentar que hi hagi lloc per tothom i que tothom quede content. I ho hem aconseguit, eh? Vull dir, és una empresa molt important i estic contentíssim, contentíssim. Perquè, a més, la trucada final sempre és aquella de Paco, propietari de l'empresa, diu, jo ho vull fer a la llotja.
Bueno.
I això és espectacular. Home, és a dir, que a mi me diuen sí. Això, és espectacular. Sisplau, intenta que no tingui que anar a buscar un altre lloc, perquè, bueno, pues jo això m'encanta.
Clar. Aquest cap de setmana heu fet la festa per tota la ciutadania dels 15 anys de la llotja. Ha estat un cap de setmana llarg, ja, des de divendres, en el que hi ha molta gent que espero que... Aviam, heu rebut a molta gent i espero que n'hi hagi molt pocs que hagin descobert la llotja, perquè això vol dir que no hi havien anat mai, amb 15 anys. Però el grau de satisfacció de la gent ha estat molt alt, eh?
Estic encantat.
A més, és que heu fet una programació bestial.
Bueno, no solament la programació ha sigut brutal. La Sandra i l'equip de cultura ha sigut fantàstic. L'equip llotja ha estat fantàstic. Ha sigut una feina espectacular d'equip. I, a més, he vist l'equip més unit que mai. Estaven tots contents. Han passat més de 9.000 persones en un dia.
Imagina't.
És una salvatjada, és una salvatjada. Però és que hem obert tota la llotja, tots els racons de la llotja, per la gent, i això és increïble. És a dir, han pogut anar a qualsevol racó que hi havia, doncs, no sé, dansa, música, realitat virtual, un espai gastro espectacular animat per la claquera, que ara està de moda, i per diversos disjòqueis, amb les barres portades i un menjar que ha fet Salom excel·lent. Bestial, jo recordo que vaig portar una gent de Sabadell, de fet un influencer, un tal Marc Astur, tio que va tindre 5 pàgines al País aquest Nadal, no?, per exemple. Claro. Sí, i és un tio acostumadet amb això, no? I de sobte veiem una taula molt ben paradeta, ens sentem i venen dos figurants, dos actors, i ens fan llegir poesies, el fan llegir poesies, no? És a dir, me va sobtar molt perquè realment estava molt ben preparada. I això no he sentit ni una sola crítica dolenta. Vol dir de que algo van fer bé. Oi. I sobretot, per la gent de Lleida, 9.000 persones són moltes.
Uh-huh. Ara que deies el tema de la restauració, a la llotja hi ha dos punts, potser diria de restauració, la part de baix, que es diu de vall, que a hores d'ara és un punt de restauració que està obert diàriament.
Sí.
Que aquest és el que gestiona
Ilercis.
O sigui, aquest hi podem anar a dinar cada dia.
Cada dia.
Caps de setmana també?
També.
I després hi ha el de dalt.
El damunt.
El damunt. El que té terrassa a dalt. Aquest suposo que, clar, a l'hivern aquest està tancat, però quan ve el bon temps està obert.
Aquest s'ha obert de forma esporàdica últimament. Va estar obert fins la pandèmia. La pandèmia va fer que l'empresa que ho portava pues, tingués problemes i tingués que fer un concurs de creditors i tot això. I ara la idea és obrir-lo. Que se va fent coses puntuals? Sí, se van fent coses puntuals. El que necessitem ara mateix és trobar l'empresa de que realment vulgui fer la inversió que sigui necessària i la pugui fer, perquè no tot és pim-pam, no? Necessita uns anys per amortitzar, etcètera, etcètera. Pues és un tema que també té molt jurídic i que realment sigui... que es pugui obrir. De fet, és una obsessió de l'alcalde bona, positiva, que el que vol és que s'obri. I jo crec que molts lleidatans, molts que recordem aquell damunt d'aquella època, pues també ho volem. Clar que sí.
Home, és que, escolta, jo recordo... Pues aquestes nits d'estiu, que has passat tot un dia de calor, que a la nit baixa una mica, però no tant, poder-te seure en aquella terrassa i tenir a vegades doncs, vista de la lluna o de la Seu Vella i escolta, acompanyat de bona música, llums tènues, escolta, és magnífic.
És magnífic. Algunes vegades s'ha fet, és a dir, per diferents promotors, l'any passat va ser un, aquest any han sigut uns altres... amb algun congrés, per exemple, el de Llevadora, se va fer a dalt, però jo penso que el que se necessita realment ara mateix és accedir a una persona que ho porti de forma definitiva, que clar, faci les obres. I inclús a l'hivern. És a dir, l'ideal seria de que es pogués plantejar la possibilitat de fer un tancament en una zona determinada i dir, bueno, pues la puc obrir tot l'any i puc fer un altre model una mica diferent del que hi havia allà.
Clar, que la gent agafi una mica l'hàbit. Escolta, sabem que hi és allò. Se sume a l'oferta de la ciutat. Molt bé, estem al 2025 i, bueno, el 2025 veig que el teniu ben apamat. El futur de la llotja, com el descriuries?
Bueno, jo crec que el present ja és part del futur. És a dir, la llotja ha costat molt de que deixi de ser aquell espai elitista, aquell espai que costa entrar, a un espai a que tothom pot entrar i tothom pot accedir i tothom pot dir-te, quan té una iniciativa, escolta'm, m'agradaria fer-la a la llotja, no? Amb la qual jo crec que el futur és aquesta integració més encara a la ciutat, que jo penso que és la que tenim, i la veritat és que si la línia que estem portant aquests anys, o que han portat per lo menys aquests últims parell d'anys, no? Perquè després de pandèmia la podem continuar, jo crec que aquest és el futur. No desitjo més a la llotja que això, i una altra cosa que per mi és molt important és l'objectiu d'anar junts fira i congressos. La possibilitat de que hi hagi la fira just davant de la llotja amb una passarel·la que passi ens donarà moltes opcions tant a fira com a la pròpia llotja. Hi ha congressos que ja es fan a la llotja perquè són d'un petit format, però allò de fer un congrés lligat a la fira, que ara és difícil, a mi m'agradaria molt que fos molt més fàcil.
Jo, amb entrevistes amb l'alcalde Félix La Rosa, ja fa molts anys que el vaig veure bastant obsessionat amb traslladar el recinte firal a la zona de l'antiga hípica, que és on ara es posen les firetes. I a mi és una idea que m'agrada des del punt de vista que puguem dissenyar un recinte firal modern amb tots els serveis que es mereix, perquè a hores d'ara el recinte firal que tenim a Lleida doncs té moltes deficiències. Per començar, no té pàrquing, que jo crec que això és, vaja, vull dir que això és prohibitiu avui en dia. Però aquesta connexió peatonal, perquè és que al final amb línia recta són el que medeix el riu, ja està, no és res més, pot ser molt important, pot ser un eix. Perquè és que, a més de la llotja a l'estació de tren i la futura estació d'autobusos, és un altre pas. És que ho tenim tot allí. Pot ser un eix, fira, llotja, estació, o estacions, molt important.
És que, de fet, ho és. És a dir, l'eix ho és. Ho tinc claríssim. Amb la qual ens uneix d'una forma important. I després hi ha una cosa que... Jo recordo un congrés d'agrònoms que el vam fer just la setmana de la fira, la setmana abans de la fira, perquè la gent se pogués quedar a la fira. És que això ja no serà necessari. El tindràs ja, podrem fer-ho a la vegada.
Clar.
I tindrem el mateix edifici. La connexió amb l'estació de trens i amb la d'autobusos, evidentment amb l'autobusos funcionar, amb la de trens està funcionant meravellosament. És a dir, la gent pot arribar allà,
caminant
a la llotja...
És que no res, o sigui, és a dir, després del trajecte de tren per estirar cames, és que jo no sé, caminant que deu haver 10 minuts, va, fica-hi 10 minuts.
Bueno, és el que tenim que ensenyar. I el que realment, quan tenim aquest prescriptor que jo parlava abans, és el que necessitem. És a dir, que la gent ho conegui, i si la gent ho coneix, bé, no? És allò de... si tu lo conoces, lo compro, no?
Sí, sí. Doncs bé, és un futur prometedor aquest, i ambiciós, el qual jo crec que és bo tenir ambició, però, bueno, veurem si s'alinea tot el que s'ha d'alinear perquè això pugui tirar endavant. Ja sabeu que avui en dia primer doncs s'ha de fer la proposta pressupostària perquè això tiri endavant, però després també doncs que hi hagi voluntat i que hi hagi paciència i perseverància, perquè jo crec que això sí que redundarà en positiu per la ciutat.
ja ho està fent. És a dir, jo crec que ara mateix la Llotja és una realitat i és una realitat de futur. És aquells edificis o aquells llocs que realment quedarà per molts anys. Les coses són com són. Avui és una realitat. 9.000 i pico lleidatans que te vinguin un dissabte i que passin tot el dia allà, de totes les edats. Jo tinc fotos de cotxets, que igual hi havia una vintena de cotxets aparcats que havien portat els nens, que hi hagi... Això és espectacular. Sí, la veritat és espectacular i, per tant, a mi em dona la sensació que és una realitat, que el que tenim que fer és cuidar-la i saber que estem allà.
Conseller delegat del Centre de Congressos i Convencions La Llotja, Paco Cerdà. Escolta, un plaer que ens haguis acompanyat. Ja sé que vindries més i no has vingut perquè no et convido. Però un plaer que avui hagués vingut i sobretot per parlar d'aquest tema tan important per la ciutat. Paco, una abraçada i gràcies per venir.
Una abraçada, un plaer per tot i saluts per tot.
Gràcies, Paco. Soc el Ricard Álvarez. Ara et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. I a dos quarts, la nit en la Copa amb el David Velasco.